Aquest any, que en serem, començaré a escriure sobre un tema que sempre m'havia guardat de tractar en aquest diari. Fins ara, havia evitat de dir res sobre la relació que mantinc amb la meva dona i sobre la nostra vida sexual de por que ella ho hagués llegit de vegat i s'ofengués. Ara bé, com que estic segur que sap perfectament en quin calaix del despatx amago el diari, he decidit quedar endavant i ara em preocuparé de si el llegeix o no. És clar que no parlaré només de les coses que la falaguin. No he de dubtar a escriure sobre algun tema que trobarà desagradable i fins i tot ofensiu. La raó principal per la qual m'he decidit abordar aquests temes en aquest diari és el secretisme, la seva reticència a parlar de les intimitats de la vida en parella o a escoltar-me sempre que miro d'explicar-li una història una mica pujada de to. És a dir, el que ell anomena modèstia, però que no és sinó una feminitat fingida i un refinament forçat. Fins i tot ara, després de més de 20 anys de matrimoni i amb una filla que ja té edat de casar-se, només accepta que ho fem en silenci, sense que ens diguem ni una sola paraula dolça ni que ens fem cap demostració de tendresa. Es pot dir que siguem un matrimoni normal? Sobretot vull escriure que l'estimo de tot cor. Això ja ho he escrit sovint i em sembla que sap que ho dic de debò. L'únic que passa és que no tinc tant desig com ella i no la puc correspondre. Enguany faré 56 anys, ella en deu haver fet 45. I si bé encara no és una edat decrèpita, últimament fer l'amor em cansa molt. Si he de dir la veritat, per mi un cop a la setmana, o més aviat un cop cada 10 dies, seria ideal. A la Ikuko no li agrada gens parlar o escriure obertament sobre aquest tema, però el fet és que tot i que pateix escròfola i té problemes de cor, té un apetit sexual exagerat. Hem sentit un fragment de la novel·la La clau, del japonès Junichiro Tanizaki, que es va publicar el 1956, traduït al català el 2002 i publicat per Edicions 62.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, molt bona nit. Avui és dilluns, 3 de maig, i són les 9 i 3 minuts del vespre. Estem en directe des de Punt 7 Ràdio, Sant Celoni. Joan, bona nit. Si això és dilluns i això és Punt 7 Ràdio, Sant Celoni, això només pot ser...
Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura catalana en general.
Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit també a la nostra audiència. Seguim un dilluns més i com tenim el programa avui?
Bé, tenim un programa molt atapeït, també saludem la Gemma, la nostra tècnica, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent. Bé, avui tenim un programa, com dèiem, ple de coses interessants per a la nostra audiència. Tenim un parell de cròniques. Des d'on deuen venir les cròniques? Des de València, la nostra benvolguda Empar Murelló ens farà una explicació de les novetats en aquella ciutat i en el País Valencià. Però també n'hi ha una altra, Joan, de crònica.
Des de Mallorca, la nostra benvolguda Antònia Melis. Serà una crònica sobre alguns llibres que són molt interessants i espero que agradin als nostres lectors, els oients, els oïdors i oïdores que ho escoltaran.
Bé, avui, quan sigui més o menys un quart de deu, tenim la secció d'un tastet de poesia. Avui parlarem d'actualitat. Parlarem d'un festival que s'està fent des del mes d'abril i fins al mes de juny a la Garriga, el Festival Primavera Poètica, enguany la 6a edició. Tenim sobre el fet literari, oi, Joan?
Sí, és un espai que feia temps que no el fèiem. Sobre el fet literari, aquesta vegada parlarem d'un conte inèdit de Mercè Rodoreda. És un conte que va sortir a l'arxiu de Sant Boi, potser en parlarem més en detall, i el llegirem, que és un conte curt, i llegirem aquest conte que que fins ara no existia, vull dir, perquè es va presentar a un certamen literari i va haver la guerra, això va ser el 38, i es va perdre tot això. I ara ho han trobat, i per això doncs en parlarem.
Tenim també llibres a la carta, oi, Jordi? Avui ens parlaràs d'un llibre de Montserrat
Guibernau. Sí, de fet, en realitat no parlaré només d'aquest llibre del 2010, sinó que parlaré també del llibre anterior del 2009, Per un catalanisme cosmopolita. El del 2010 és La identitat de les nacions. I, en fi, és una autora de prou rellevància com perquè aparegui sovint en aquest espai.
Tenim internet i llibres, tenim literatura catalana, tenim noticiari, tenim La frase, tenim un programa molt interessant.
I molt atapeït.
Alguna cosa has de comentar, Joan?
Sí, aquesta edició d'avui us regalem una cosa. Si ens truqueu i ens expliqueu quin llibre últim heu llegit i ens el recomaneu o us dieu què us ha semblat, us regalem un llibre de Gemma Pasqual i Escrivà, Quan deixaven de ser infants, que és una biografia a manera dels poemes de Vicent Andrés Estellers. Si us agrada aquest tipus de llibre, doncs ens truqueu, ja sabeu, al 93 864 1221, qualsevol moment, i ja us farem passar per l'antena, ens parleu d'això i us enviarem això a casa vostra.
En una edició luxosíssima, pel que veig.
Sí, un papa dura, són llibres d'aquests ben fets de l'62, que té 250 pàgines, i per tant molt interessant, tot
doncs,
plegat.
Ja ho sabeu, si voleu aconseguir
ens
aquest llibre...
Ens ho prendran de les mans.
Exacte, doncs truqueu aquí a 864-1221 tirant de llibres, ens expliqueu alguna cosa de l'últim llibre que hagueu llegit, i aquest llibre serà vostre.
La crònica.
Bé, ja tenim la nostra benvolguda Empart Morolló al telèfon. Bona vesprada, Empart.
Hola, bona vesprada, Joan i Francesc i Jordi i tots els oients i totes les oients que ens escolten.
Com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Aquí, com ja saps, com sempre, a punt.
Per
parlar del que fos...
I agafant pluja o com?
Sí, molta pluja.
Sí. Oh, quina pena.
Abans de pujar a l'estudi està plovent aquí sense l'home.
Tenim un hivern que no para, tu.
Que no para, quina
fartera. Ve de llevant. I a més esperem la nevada de la Puput, que és quan neva el maig.
Això... la Puput. Així també diuen que per davall de 800 metres també hi ha possibilitats de neu. Així que mira... Agafarem l'abric de nou.
Tenim una muntanya a 1.700 aquí al costat, o sigui, preveiem que sí que l'haurem nevada quan...
S'haurà d'agafar.
Sí.
Mira, per compensar tant de fred, hi ha unes jornades que enceta l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre escriptors valencians actuals. Serà tot un cicle i la primera jornada, que és aquest divendres mateix, durant tot el dia, està dedicada al món i l'obra de Ferran Torrent. Serà el 7 de maig, que és divendres, si no m'enganye, al monestir de Sant Miquel de Reis. Hi haurà, jo què sé, Josep Palomero estarà, Josep Lluís Cirera del món del teatre també hi estarà, Francesc Felip del món del cinema, Emili Casanova de la Universitat de València, que ha tractat sempre el llenguatge col·loquial, els topònims, tot allò. I crec que serà molt interessant, perquè donen una visió del periodista, però també de l'escriptor, i bé, cadascú des de la seva vessant treballarà en la narrativa del Torrent, així que, molt bé.
Sí, sí, ha publicat un llibre fa poc.
Sí, exactament, i estava signant justament ahir que excloïa la Fira del Llibre, estava signant exemplars allí a la Fira del Llibre, així a València.
Molt bé.
Amb prou d'èxit, suposo, no ho sé, encara no han eixit les llistes dels llibres més venuts en valencià, però... Ja us ho diré la propera setmana. Després, un llibre molt, molt xulo, jo crec que perquè desperta la curiositat en els més xicotets, la curiositat literària, és de Carme Miquel, que és una escriptora de la Universitat de València, professora també. Ha publicat un llibre que es diu El cel, que es publica en Edicions 96, que és també una editorial bastant recent, i a banda d'incentivar un poc l'hàbit de lectura en els més xicotets, també vol despertar aquest esperit poètic, no? Perquè inclou textos rimats, il·lustracions, i està adreçat als pares perquè motiven els més menuts, però també a aquests xicotets de la casa, no?, que comencen ja a entendre com funcionen els llibres, quina relació poden tenir amb un llibre a partir d'una il·lustració, a partir d'un poema, així que molt bé. Tot això per compensar que de 500 i pico oficines de promoció i ús del valencià que hi ha arreu del País Valencià, només 70 en funcionen.
Ah, sí?
Això per compensar un poc aquesta cosa. I les clausures de Canal 9 contra la TV3 en dies de partit, per exemple, que ja no s'entén. Fan fos en negre i ahí se... Per compensar un poc tenim totes aquestes coses. I els darrers llibres que ha publicat l'Institut Universitari de la Universitat de València, a Francesc Bodí pel soroll de la resta, i a, com es diu, Maria Dolors Pellicer per La selva en vers, que són dos llibres també que es publicaran pròximament per Bromera.
Molt bé. Veig que hi ha també moltes activitats, diguem-ne, apartades de les coses oficials aquí al País Valencià, però...
Mira, per compensar unes n'hem fent d'unes altres. Sort que això, que es publiquen llibres, no?, i que... Soroll de la resta jo crec que estarà molt bé, però també la selva en vers, no?, perquè és una mena de bestiari i, bé, i a partir dels animals d'alguna manera s'introduís el gènere poètic, no?, per als més xicotets, així que també molt bé. Encantat.
Doncs molt bé, Mar.
Mira, fins a la propera setmana.
Ens veurem la setmana que ve.
Ja ens ho contareu.
Això mateix.
Adéu, bona vesprada. Adéu.
I tenim ja des de Mallorca l'Antònia Melis. Bona nit, Antònia.
Bona tarda,
bon vespre, és igual, tot és bona hora per parlar de llibres i de coses que es vols explicar, oi?
Sí, vos començaré explicant si avui s'ha presentat un llibre de Pomeu Matamales, que se diu L'Illa de l'Antígona, que ha guanyat el Premi Vallès 2009, publicat per El Diari, organitzat per l'Obra Cultural Balear a Can Abellestina de Manacor, avui a les 8. Vos explico de què va.
Sí,
sí. L'Illa Antígona és un viatge a ballar esplent, a ballar escurel per la Mediterrània, en un moment de fervescència de la història del segle V. La caiguda de Constantinople en mans dels turcs, la derrota de l'imperi romà, les relacions conflictives entre les religions orientals i els catòlics ortodoxos. El narrador Orfebre i Pinto agafa el lector de la mà i el condueix a través d'escenes de guerra, amb el seu despotisme, emissari, esclavatge, desolació, però també històries d'amor, barrejades que freguen... avassalladores que freguen la màgia.
Molt bé.
I sobretot, la convidarà a Venècia. Més que res és d'aquell temps de Venècia. I destacaré que Tomeu Matamales és músic, pintor i, a més, escriptor.
És una novel·la històrica, no sembla? Si dius que està ambientada al segle
XV... Sí, molt històrica, sí.
Molt bé.
És de Fèvoca d'en Bellini i Donatello. I perquè va... I acaba a l'Illa d'Antígona, on al final de la vida trobarà el protagonista el confort espiritual i humà que al llarg de la seva vida ha anat cercant. I després continuaré, anomenaré una fira que se fa a Sant Carrió, que es diu Menja Dia 9. I és una exposició... És una fira ramadera que tindrà lloc diumenge dia 9, on hi haurà cant de raça autòctona, exposició de cavalls, ovelles, pas, gallines, aus i falcons, agricultura ecològica, productes artesans i activitat de promoció agroalimentària.
Carai.
La cultura, diguem-ne, d'això de l'alimentació,
sí,
no?
Sí, que d'aquí, sí. Ja hi havia programes a vegades per del vostre canal, sí, bé. El nostre, bé, canal de vetre, que veiàs també feien d'això d'escans, d'animals, d'escans que havien de tancar les ovelles a un lloc, i bastant, està bastant bé. I també volen com les ovelles, com si dius, les tondren les ovelles, i fiuen la llana, i ho volen. És una fira ramadera, i està bastant bé.
Molt bé.
Qui aniràs, tu, poder? Hi aniràs?
Com?
Si aniràs allà. Si aniràs a la fira.
Sí.
Bé,
vale, vull anar, sí. Si vols,
no.
Ai, no ho sé. Si vols, no ho sé. Si vols, no ho sé.
Si tens a prova, però tens a prova i tens temps, no?
Sí, sí, és que fa un carrió, pertany a la terra municipal de Sant Llorenç.
Ahà.
És el meu poble, el que passa és que, sí, quan jo torna gran i se vol també, se vol independitzar, però, ja volem. I volia destacar que m'està molt de greu la mort d'en Jordi Estadella.
Ah, sí.
Sí, m'està molt estant de greu que Però és una bona persona.
No preocupis, allà on sigui en aquest moment segur que s'està bevent una bona copa de Dom Perignon.
Això és fet.
Sí, 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 perquè de fet d'on era aquest actor? Aquest presentador. De quin lloc era? On va néixer aquest xicot?
Bé, havia treballat a Ràdio Joventut.
Sí, Antonio Matamales. Antonio Matamales.
No, en Jordi Estadella, no? Estàs preguntant?
En Jordi Estadella, ets de la comunitat, no?
Sí, sí, però tu ho coneixies.
Ah. L'havia sentit, per això, eh?
De passar ràdio.
Ah, esclar, sí, havia fet ràdio també, sí.
I televisió.
Sí, televisió, és el mitjà de comunicació, sí.
Sí, sí.
Ja personalment no el vaig conèixer mai, no l'he conegut.
Molt bé, fas alguna cosa més?
Com? Sí, puc explicar també... Un poquet de... Ah, sí, bé. Anirem a Santanyí, que no Montserrat i així de Barcelona ha estat guanyador de la 25a edició del certamen de poesia Bernat Vidal i Tomàs en la seva obra Com l'últim joc de mai. L'autora de l'obra va néixer a Castellvell i el Vilar de Barcelona. És licenciada en teoria de la literatura i literatura comparada per la Universitat de Barcelona en filologia i lletres i diplomada en professorat de GB.
Antoni, aquí tenim, un company que també és llicenciat en literatura comparada, també. El company francès, que està aquí al costat, té el mateix títol que aquesta persona que acabes de dir.
Ah, ben bé, va. I citaré, un dit que va fer el regidor de cultura. La poesia en llengua catalana, verteix de Santanyí i torna cap a la vila.
Molt bé.
I, sí, molt bé.
Ho deixem aquí, o? Doncs, o què? O
tens... Bé, d'acord, sí.
Sí? Et sembla bé?
Molt bé, Antònia.
Va, perfecte. D'acord.
Quedem així, doncs. Fins la setmana que ve.
Sí, sí.
Moltíssimes gràcies.
D'acord, perdó. Gràcies.
Vinga, a veure.
Adéu, a veure.
I què consisteix la literatura comparada?
Perdona?
Literatura comparada, en què consisteix? No m'ho demanar, o sigui que no que m'ho...
A veure, Francesc?
Sí, a veure, ja la literatura catalana es pot... catalana.
Comparada.
Es pot estudiar des d'un punt de vista teòric, però també es pot estudiar des d'un punt de vista pràctic. Per exemple, estudi de temes. O sigui, un mateix tema en una obra de la literatura francesa, de la literatura italiana, o bé un mateix tema en una obra de la literatura medieval i alhora en un mateix tema de la literatura contemporània. Estudi de personatges. Es tracta una mica... és que la literatura catalana comparada... a més d'estudiar-se aquest des d'un punt de vista pràctic, també estudia les relacions entre autors, les relacions entre literatura de països, és a dir, és un camp molt ampli d'estudi. També es relaciona bastant amb la crítica literària i amb la teoria de la literatura. Són camps bastant relacionats, aquests tres camps.
Ah, va relacionant tot l'univers literari, no?
Sí, o sigui, què és la literatura, com es pot definir la literatura...
Potser li falta un marc teòric general que estableixi l'existència d'universals literaris, com es parla d'universals lingüístics, o seria realment anar-nos-en per les branques?
Potser seria anar-nos per les branques.
Això és que teoritzen poc i van bastant al gra.
La gent que estudia la literatura comparada, que hi ha molts teòrics, moltes vegades es pregunten per l'alteritat, per l'altre, no?, per valorar doncs, altres cultures, per donar valor a altres tipus de literatura.
Són relativistes.
Sí, que moltes vegades no han estat prou valorades. Per exemple, literatures africanes, pel fet que siguin literatures de tipus oral, que siguin transmès de tipus oral i no de manera escrita, hi ha hagut tota una sèrie d'estereotips que ha fet que aquest tipus de literatura fossin menys valorades. Doncs la literatura comparada també estudia això. Per què s'han produït aquests estereotips? A vegades la literatura comparada també es relaciona amb la sociologia de la literatura. Vull dir que, Antoni, encara hi ets, oi?
Antònia? Sí, sí. Doncs que... I d'aquí parlant d'això dels nivells, vos diré que Santa Margalida, dimarts dia 4, parlen de contes universals.
Ahà, fantàstic.
El càrrec de Lídia Cua.
Molt bé.
Bastant interessant.
Oh, i tant.
Ho fa revolucionar, crec.
Molt bé, Antònia.
Oh, bé.
Doncs...
Sí, gràcies, Ida.
Quedem així, a la setmana que ve hi tornem. Veure.
Molt bé, d'acord.
Una abraçada.
Fins aviat.
A la setmana que ve.
Un tastet de poesia.
Bé, amics, tenim un tastet de poesia i volíem parlar-vos avui de la sisena edició del Festival Primavera Poètica de la Garriga. Concretament, aquest festival ja va començar el 17 d'abril i durarà fins al 5 de juny. I la veritat és que tenen un programa força ampli. És un festival que té el suport d'Òmnium Cultural, de l'Ajuntament de la Garriga i de la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat. El mes d'abril, ho dic per comentar una mica el programa que hi va haver, que és prou interessant, resulta que varen fer una conferència recital dedicada a Màrius Torres, perquè resulta que enguany, el 2010, se celebra el centenari del seu naixement. Màrius Torres...
Tant és així? Digues.
No, que va néixer el 1910, concretament.
1910.
Ara no tinc la data exacta, però va néixer el 1910 i, per tant, enguany fa 100 anys. Del naixement, què volies dir, Jordi?
Saps la notícia sobre un cantautor de les Terres de Ponent, en Ribalta?
No.
Xavier Ribalta.
En Xavier Ribalta està fent ara una sèrie de concerts emmarcats dins de la commemoració
d'aquest
centenari del naixement del poeta, en què ha musicat un nombre important de poemes de Màrius Torres, perquè pràcticament ara mateix a mi només em sonaria aquell que diu En els meandres o una cosa així que cantava el
aquell Lluís de la Cançó Malta.
Cançó Malta.
Exacte. Malta. Corren les nostres ànimes pels dos rius paral·lels.
Això canta la Maria del Mar, no?
També està cantat, i a més hi ha versions més recents. Però el més recent, en Xavier Ribalta, i segurament deu haver tret un CD.
Doncs a finals d'abril, el dia 20, en aquest festival de la Garriga es va fer això, una mena de conferència recital dedicada a Màrius Torres, 20 d'abril. Però espereu, que hi ha hagut coses força interessants. També el 24 d'abril, dissabte, hi va haver una xerrada, una explicació de poesia russa. Es van parlar dels clàssics russos del segle XX. I el dia 30 d'abril, un altre homenatge. Hi va haver un homenatge a Vicent Andrés Estellés. O sigui, que déu-n'hi-do, autors de primera fila. Ara ja us explicarem autors i actes que hi haurà properament. Aquest divendres, 7 de maig, ho dic bé, no? Sí, avui és 3. Per tant, divendres vinent farà la projecció d'aquell documental que vam comentar aquí sobre Ferreter, el metrònom Ferreter, que em penso que també el varen passar a la televisió.
A veure, avui som dia 3. 2. 3? Ah, doncs així duc malament jo el meu rellotge.
Ah, avui és 3.
Avui és 3.
Doncs això, si algú li interessa veure aquest documental, divendres que ve la Garriga a l'Auditori de l'Escola de Música a les 10 de la nit. Però és que hem parlat d'homenatges a Màrius Torres i a Vicent Andrés Estellés, que ja s'han fet. Però és que resulta que dissabte dia 8, es farà una intervenció artística en homenatge a Salvador Espriu. O sigui que déu-n'hi-do, estem parlant de primeres espases. El dia 15 de maig, l'altre dissabte, més càntic. El poeta Víctor Sunyol presenta l'obra i breu recital de poemes d'Espriu. O sigui, més coses de Salvador Espriu. Diumenge 16 de maig, El quadern gris, de Josep Pla, direcció de Joan Uller. O sigui que déu-n'hi-do, El divendres 21 de maig, la Catedral de Jugleria, amb Xavier Baró, el cantautor lleidatà, presentarà les seves cançons i poemes musicats. Però de qui són aquests poemes que musica aquest senyor? Doncs de Rimbaud, Verdaguer, Brossa, o sigui, també primeres espases, i finalment, a veure, el divendres 28 de maig hi ha un acte que es diu Copes de Poesia. M'ha semblat curiós destacar-ho pel nom, això de Copes de Poesia. I finalment, el dissabte 5 de juny, hi ha una mena de sopar festa de cloenda. Pa amb tomàquet amb tirant lo folk. A l'Auditori de l'Escola de Música a les 9 del vespre.
Doncs hem tirant de llibres, però no.
Tirant de folk. A veure, si en voleu més informació, podeu anar a la pàgina web primaverapoetica.com i allà trobareu tota la programació sencera d'aquest festival que, com us estem dient, aquest any celebra la sisena edició i acabarà el 5 de juny.
sobre el fet literari.
Comencem l'espai sobre el fet literari parlant d'una cosa inèdita, perquè ja sabeu que aquest espai són de coses sobre coses de literatura, sobre literatura, no? Allò en diuen metaliteratura, doncs això. Parlem sobre literatura en aquest cas, però això és el descobriment d'un manuscrit fins avui inèdit de Mercè Rodoreda. I com és possible que ara actualment, el 2010, es descobreixin encara textos que... perquè la majoria de
manuscrit
manuscrits...
o mecanoscrit?
No, manuscrit. Sí, sí, perquè de fet està manuscrit aquí, es veu la fotocopia que surt un manuscrit. Era d'un concurs literari que es va fer a Sant Boi, a l'any 35, el mes de juny de 35, la Biblioteca Popular de Sant Boi va celebrar uns Jocs Florals, que van comptar amb la participació de destacades personalitats literàries i d'altres de més joves, que amb els anys estaven destinades a ser de relleu. Amb la documentació conservada d'aquests jocs i que es conserva dipositada en aquest arxiu històric municipal, avui us volem parlar del manuscrit número 57, composat per 4 fulls i que conté la narració curta que es titula Virgínia, que trobem signada amb el pseudònim L. Alves. Cal dir que és un treball que no fou premiat. En reobrir-se fa uns anys els sobres amb les corresponents pliques, es van trobar que amb la grata sorpresa que corresponia a un treball inèdit de la Mercè Rodoreda i Gurguí, Barcelona 1908, Girona 1983, avui 75 anys després d'aquella iniciativa cultural i coincidint amb la Diada de Sant Jordi, tenia bé presentar-vos aquesta petita joia retrobada. La transcripció ha estat obra d'en Carles Serret, tot respectant-ne l'ortografia original. Hi ha una capçalera i els primers paràgrafs de la quartilla número 1, de l'1 a la 4, que consta l'original, que diu el següent. Llegir el conte, Virgínia. Ha submergit dins les zones verdes de les aigües transparents que besen els coralls la incitant brunesa del seu cos elàstic. És luxuriosa la vegetació que s'estén en el suau declivi de la coma propera. Damunt la platja de la badia que abraça la mar calma, sota palmeres altives que es gronxen mandroses, hi ha la coloraina de la roba abandonada en garbuix. Ella estima les albes nacrades, les cintes boniques, roses i verdes, que esgarrifen al tacte, i les velles sedes cruixidores dels colors de colors llampants i esllanguit caient. Els seus cabells feixucs són pregonament negres i els seus ulls de matlló embogidorament brillants. Pica, amb un joc facciós de mans i peus, l'aigua que s'esbalota i riu sorollosament en ésser besada pels ulls i els llavis per esquitxos de perles. El temps li ha fet esborradís els records de la mare i més, molt més, el d'aquell pare que no ha conegut. Té, de l'amor del padrastre, una cicatriu profunda a l'esquena lluent. L'ampolla en rebotre-hi es va trencar bocins. Ell havia xisclat en rebre dins la carn viva, el bes ardent de l'alcohol. Havia vagat per les platges i tenia odi a la gent fins a esgarrifar-la en tota presència. Només amava desguardar, amb la seva mirada umbrina, els alts navilis que venien de lluny, d'altres mars a la seva, d'altres ports vers el seu. Adorava la remor de les ones, el xiscle del vent, la tempesta guarnida amb la seda dels llamps, l'escarafall de les velles negresses davant del seu viure li era tot un misteri. Era llaminera d'aigua dolça, de cocos i tabac fort, i les xurriaques li havien llepat les espatlles rodones per castigar-la del vici del furt. Ignorava que s'havia venut una nit que tenia molt d'alba, a un capità de vaixell ple d'alt sentit de l'honor quan l'envoltava l'ambient de la seva civilització. Havia decantat el cos i inclinat el rostre i l'havia besat a les dents, tot endinsant les seves mans blanques en l'espessor perfumada de la negra cavallera flotant. Atrets els seus ulls blaus d'home nòrdic per la fixesa desconcertant de la mirada obscura, i ell l'havia incitada en l'art de conèixer el valor d'una carícia a temps i de saber jugar amb les flors amplement vedades, amb les nits clares al tròpic, lluint un somriure febrós amb l'ample esquins del roig llavis. Amava de ballar nua com una perla enmig dels homes beguts entre bravades d'alcohol i crits guturals de desig. A desgasiva de somriures, a desvinclada en una oferta incitant, fascinadora com una tentació, cruel en el refús per alliurar-se en briaga de rialles a qui li oferís el present menys valuós. Felina davant del menyspreu segura de la pròpia bellesa, orgullosa en la inconscient salvatgia. Ni el sol, ni el vent, ni l'amor prodigat amb escreix no li havien marcit la pell ni li han llevat frescor a la frescor de les galtes. Li han fet la mirada més brillosa que mai. Ara té una casa voltada d'altes palmeres que domina la mar i els llunyans horitzons. Una casa guarnida de persianes molt verdes que deturen, sense menysprear-lo, el sol xardorós. I és senyora i mestressa i adora els menús colorits de quan té una gàbia ple. S'adorn sota gasses que aturen el sol dels insectes i mossega, engolafraria la polpa carnosa dels fruits rarament acolorits. Li és grat de despertar-se en albes nacrades i fugir a la platja. Peu-me a oblidar qui és l'amo i l'esclau. Té grans collarets dringadors i feixugues arracades i un ocell de brillants li estén les ales damunt la negró dels cabells escarpits. Rics braçalers d'or massís s'acorruen en els seus vells braços. Però enyora, a la nit, altres nits desvetllada per destres carícies i el record d'un blau esguard li és fita i destí. D'aquí el seu amor per la mar. Mai no voldria separar-se'n. Li és dolç aguaitar, sense pensaments, aquella línia llunyana on apareixen tardans nabilis altius. És sortosa tanmateix, però seria ben dissortada sota l'empar de les gases i la companyia de les sedes i de les cintes roses i del piular dels menús colibris si no fos que els capvespres es deixa estimar, indolent en la concessió, damunt la platja de l'abadia, sota el plany de les negres palmeres, per a tots els mariners embriats que li duen, arrencant-lo a les entranyes profundes de les amples vaixells, l'agre perfum de totes les terres. I acaba el conte, diem, desitgem que aquest regal literari sigui de vostre grat. Això és un escrit de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
Llibres a la carta.
Bé, doncs avui parlarem de dues obres de recent aparició. Dues obres que es titulen respectivament l'una, la del 2009, per un catalanisme cosmopolita, i l'altra, La identitat de les nacions. Totes dues són obres de Montserrat Guibernau, nascuda a Vilanova i la Geltrú l'any 1960, llicenciada en Filosofia per la Universitat de Barcelona, màster i doctor en Teoria Social i Política per la Universitat de Cambridge, amb la tesi Nacionalisme a les nacions sense estat, el cas de Catalunya. Ha estat investigadora a la Universitat de Warwick, professora a l'Open University i des del 2005 és catedràtica de Ciència Política del Queen Mary College de la Universitat de Londres. Precisament he anat a la pàgina web del Queen Mary College i ella allà diu que la seva recerca se centra en l'estudi del nacionalisme i de l'etnicitat a Occident, amb un èmfasi particular en l'estudi de les nacions sense estat d'Occident. A través del seu treball ha pres una aproximació comparativa a l'estudi de la identitat nacional, del nacionalisme, del govern, de les democràcies multinacionals, de la globalització i de la ciutadania a la Unió Europea. Bé, bàsicament, diguéssim que el tema, els temes dels quals tracta, han vingut a desmuntar les prediccions de científics socials destacats com Karl Marx, Emil Durkheim o Max Weber, i fins i tot d'alguns polítics, els quals sostenien que el nacionalisme doncs no arribaria a ser res important com a ideologia, quan de fet ha estat una de les ideologies més importants de la modernitat. Tant és així que, sobretot a partir de la caiguda del mur de Berlín, les ciències socials han reorientat el seu objecte d'estudi i han passat d'estudiar exclusivament o sobretot conflictes de classe social a conflictes identitaris, conflictes ètnics i culturals i conflictes nacionals. Bé, pel que fa a aquests dos títols, el del 2009 i el del 2010, de Montserrat Guibernau, començaré parlant per un catalanisme cosmopolita que es troba doncs editat per una editorial que es diu Eines i va ser editat l'any 2009. Bàsicament, allò que hauríem de dir és que va rebre un premi doncs d'aquesta fundació o editorial Eines, que té a veure amb la Fundació Josep Irla. Bé, bàsicament aquesta obra vol expressar la compatibilitat entre el catalanisme democràtic i els ideals d'igualtat i llibertat per totes les persones, que són els principis bàsics del cosmopolitisme. L'objectiu és treure d'una vegada l'estigma que castiga qualsevol nacionalisme pel fet de ser-ho sense analitzar-ne el contingut. Conceptes com patriotisme, entès com la defensa dels valors d'un estat, tenen connotacions positives, però el nacionalisme avui dia encara sembla tenir-les negatives. Massa sovint se'l vincula al nacionalisme no democràtic lligat a la violència i a la xenofòbia. I es fa això ignorant que moltes nacions sense estat defensen un tipus de nacionalisme democràtic com Catalunya, Escòcia o el Quebec. I això el fa prou significatiu com per dedicar-li aquest estudi. De fet, resulta que un estudiós molt important en aquest camp, des del punt de vista del liberalisme, que és el canadenc Will Kimlicka, havia dedicat un article o un estudi dins d'un llibre titulat Nacionalisme, debats i dilemes per un nou mil·lenni, precisament a aquesta qüestió, a la qüestió del cosmopolitisme il·lustrat i el nacionalisme liberal. I precisament arribava a una conclusió que era doncs que en l'era moderna el cosmopolitisme està definint gairebé sempre en contraposició amb el nacionalisme, però que ell creia que això era desencertat, ja que els nacionalistes no tenen per què estar en desacord i sovint estan en acord amb els valors cosmopolites fonamentals dels drets humans, la tolerància, l'intercanvi cultural, la pau i la cooperació internacionals. Bé, doncs precisament aquest article de Will Kimlicka, que apareixia en aquest llibre que era dels anys 90, no, del 2000, justament del 2000, va aparèixer editat el 2000, tenia com a editora precisament Montserrat Guibernau, la professora Montserrat Guibernau. És a dir que probablement va ser a partir de la incitació d'aquest article que ella es va encarregar de publicar que li devia venir la idea d'aquest llibre editat el 2009 i guanyador doncs d'aquest premi Eines. El següent títol al qual em referiré és un altre llibre de Montserrat Guibernau que es diu Obrir-se al món. Obrir-se al món és un llibre en què Montserrat Guibernau ens explica tot el que cal saber per entendre la transformació que ha experimentat en els darrers temps la identitat de les nacions i ens ofereix una anàlisi detallada dels tres pilars principals que afecten en aquest moment la identitat de les nacions. Aquests pilars serien l'acceleració de les migracions, les reivindicacions de les minories nacionals i la presència d'institucions polítiques supranacionals com la Unió Europea. Hem de dir que aquest llibre, La identitat de les nacions, és de recent publicació, està publicat aquest any 2010 i en aquest cas es tracta de la traducció del llibre The Identity of Nations, publicat la premsa política de la Universitat de Cambridge l'any 2007, que va ser traduït al castellà com La identitat de les nacions l'any 2009 i ara al català La identitat de les nacions per Dèria Editorial l'any 2010. I amb això concluem aquest espai.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Internet i llibres.
Bé, abans de començar l'espai Internet i llibres, us tornem a recordar que avui regalem un llibre. Regaleu un llibre a qui ens truqui i ens expliqui algun llibre que hagi pogut llegir.
No trucarà ningú, hi ha molta gent tímida. Ui.
Però no, sigueu tímids i agafeu el telèfon, que no costa tant. És, a més, si teniu ADSL i no pagueu, és un 93, no és un 902 com altres empreses, 93864, 93864, no dues vegades, una vegada i prou, 1221, 93864, 1221, truqueu ara mateix i us posarem en antena i us regalarem Quan deixem de ser infants, un estudi de Vicent
Andrés. Una novel·la, probablement, no? Una novel·la que té com a protagonista un personatge que... diu que havia estat, i segurament així ho planteja l'argument, amic d'infantesa de Vicent Andrés Estellés.
Per tant, doncs, és un llibre molt ben editat i hem dit abans que està esperant que ens truqueu. Bé, mentre estem esperant la vostra trucada, seguim aquí a Tirant de Llibres, parlant d'una pàgina d'internet que hem trobat que ens sembla que és important, perquè també toquem la llengua, i és el grup Veu Pròpia. És una web que, si l'aneu a buscar, és molt fàcil, www.veupropiatotjunt.info. Això, ja trobareu aquí tota la informació que ara us resumiré. L'entrada, la pàgina primera, la dalt de tot, hi ha una frase, que una sèrie de figures de persones que es veu que no són nascudes aquí, que diu, adopta el català. I llavors hi ha una frase sota que diu, el català necessita, és una llengua plena de vida, però li cal la teva protecció. El català de més teu, adopta'l. I acaba dient, aprendre el català és fàcil. Bé, i després, a partir d'aquí, hi ha una entrada que diu benvinguts i benvingudes a Veu Pròpia, parla de la presentació de Veu Pròpia a Sabadell, per exemple, de totes les presentacions que es van fent a diferents pobles, l'acte que van fer per Sant Jordi, conjuntament amb la Plataforma per la Llengua, amb el nom de El Català Llengua Comuna, és una de les 23 entitats que, o 25 que es van ajuntar per fer aquest acte de Sant Jordi a Barcelona. Després parla de les activitats que es pensen fer el 2010. També parla que el 25 d'abril la consulta per la independència van donar suport a la consulta com a entitat, això també és una cosa important dir-ho, i va fer un manifest a favor del dret a decidir, i perquè la gent que ve de fora però que troba que és important saber la llengua d'aquí, doncs està a favor de que aquest país sigui, o pugui decidir, precisament, pugui decidir què vol ser, que vol ser de gran. Per tant, ara sentirem un vídeo, un enregistrament, perquè encara no tenim televisió, un enregistrament d'àudio que parla d'un programa que es va fer a TV3 sobre aquest tema.
Veu Pròpia, l'associació que està formada per persones que no tenen el català com a llengua familiar originàriament, perquè les nostres famílies, la majoria, són de fora.
Soc nascut a Madrid, he vingut aquí el 2001, l'agost del 2001, i llavors doncs, porto 5 anys i mig aquí visquent a Terrassa.
Jo soc nascuda i crescuda a Xixón, Astúries, i amb 22 anys va ser quan vaig arribar aquí a Catalunya.
Has de perdre la por. El més important de tot és perdre la por. Has de començar de mica en mica a mirar de parlar en català, molt a poc, i sobretot el que has de demanar a la teva gent i a la gent del teu voltant és que no canvien el registre. El que t'han de fer és de parlar en català. Evidentment, més a poc al principi, perquè puguis anar assolint el teu nivell, i així el que faràs serà integrar-te plenament en la realitat del país en el que estàs.
Doncs que no tinguin por. Vull dir, nosaltres, cadascú, des de la seva pròpia experiència, sabem que et costa doncs, aprendre una llengua, que tens vergonya, que al principi doncs, no t'anima, però que això de poc a poc i de mica en mica, doncs, quan comences a poder expressar-te, doncs, et trobes amb una satisfacció molt gran. I això doncs, tant per tu que tens les portes obertes, que et sents una mica més ben integrat, com per la gent d'aquí, que quan et veu, quan et dirigeixes en català, encara que siguis de fora, doncs això t'ho agraeixen molt.
A veure, el motiu principal per aprendre el català, perquè és un valor afegit, el que has de tindre en compte és que si tu aprens el català, en aquest mateix moment t'has integrat totalment. Per què? Perquè aquí la realitat és que n'hi ha una altra cultura que es diu la cultura catalana i és el català. Quan tu assoleixes el català com a llengua vehicular i com a eina d'integració i no pas de barrera, el que estàs fent és arribar a una total integració i deixar les teves maletes a l'armari i integrar-te a la realitat que és en la que tu estàs visquent.
Bé, i per acabar aquest, dir que hi ha una sèrie de menús, menú principal, activitats, aprendre català, lectures, grups locals, premsa, també parlen de les noves trobades d'una cosa que fa conjuntament amb un que es diu Xerrem, i també articles més de fons sobre teoria i pràctica de la tècnica de l'empaltament, és a dir, d'empaltar-te de la llengua en aquest cas, i tot això ho trobareu a la pàgina que us he dit abans, www.veupropia.info.
Literatura catalana.
Bé, amigues i amics, són 9:45, continuem en directe a Punt7 Ràdio Tirant de Llibres, i és hora de parlar d'algunes revistes que parlen del món del teatre, del món de les arts escèniques. I deureu pensar, i ara per què? Per què parlen d'això? Doncs bé, parlem d'això per dos motius. El primer és que dissabte vaig anar al teatre.
I vaig... Què vas anar a veure?
Vaig anar a veure el Teatre Nacional Nit de Reis, aquesta comèdia de Shakespeare.
I què? Sí. Em vas sortir content?
Em vaig sortir molt satisfet.
Both night.
Molt, molt, molt satisfet. És una mica llarga l'obra, però se'm va passar volant, realment.
És una comèdia, doncs?
Una comèdia, sí. Hi havia gent coneguda, eh? Vaig veure l'Andreu Buenafuente, allà al teatre. I vaig veure...
Ah, d'actor?
No, d'actor no. De públic, sí. Vaig veure fora el teatre. I vaig veure també, no sé si la gent el coneix, el secretari d'Immigració de la Generalitat, l'Oriol Amorós.
Va saludar-los?
No, no el vaig saludar perquè no el conec de res, però vaig veure que passava per allà. Dic,
barbut?
Penso que no.
Ah, no. Això, els cabells una mica curts i tirant a blancs, no?
Sí, més o menys. Sí. Doncs, bé, vaig agafar la revista del Teatre Nacional, que es diu Quadern, el número 33, de la temporada aquesta en 2009-2010, i em va semblar que era un bon motiu per començar a parlar d'aquestes revistes que parlen, que informen de l'actualitat del món del teatre. He portat tres revistes, que de fet totes tres són diferents. Dues són gratuïtes, la tercera és de pagament, però les dues que són gratuïtes de fet tenen un model diferent, perquè és clar, aquesta revista que tenim ara a les mans, el Quadern del Teatre Nacional, és una revista pagada en part per als patrocinadors, pels protectors, pels benefactors, pels col·laboradors del Teatre Nacional, i també, evidentment, perquè és un teatre públic, el Teatre Nacional. Llavors, què hi trobem amb aquesta revista, amb aquest Quadern del Teatre Nacional? Doncs, bàsicament, les obres que s'estrenen, els projectes que s'estrenen en el Teatre Nacional. L'Auca del Senyor Esteve, de Santiago Rossinyol, La casa sota la sorra, de Joaquim Carbó, Electra, de Sòfocles, Nit de Reis, de Shakespeare, aquesta és la que vaig anar a veure jo dissabte passat, Platonov, de Chekhov, i les obres que formen part de la 5a edició d'aquest projecte T6 del Teatre Nacional.
Jo també penso anar-hi, tinc les entrades per anar-hi.
Molt bé, és que el Teatre Nacional fa goig anar-hi, aquest teatre tan maco. Bé, doncs aquest seria un tipus de revista en què no hi ha publicitat, perquè bàsicament el que es fa és informar de les obres que es fan en aquest teatre. Tenim una altra revista, que és una revista en un format una mica més petit, que es diu Teatre Barcelona, que porta un sobretítol que es diu Tot el teatre que es fa a Barcelona. Aquí sí que hi ha publicitat, i no només hi ha publicitat, sinó que a més hi ha el que en diuen la guia de restaurants i copes, per després d'anar al teatre, doncs que puguis anar a sopar, puguis anar a prendre alguna cosa. Què hi ha aquí? Doncs aquí bàsicament doncs hi ha notícies, hi ha reportatges, hi ha entrevistes, hi ha àlbums de fotografies sobre d'actors, en aquest cas sobre la Pepa Plana, O sigui, és una revista bastant completa, també hi ha ressenyes i explicacions de les obres que s'estan estrenant. També és gratuïta i aquesta la podeu trobar habitualment en pràcticament tots els teatres de la ciutat de Barcelona. Aquesta que es diu Teatre Barcelona.
També és en català.
També és en català, sí. Bé, i la tercera revista que volíem comentar avui la comentem perquè tenim la sort que ens l'han enviat aquí a la ràdio. És una revista que es diu Hamlet, Revista de les Arts Escèniques, i l'exemplar que jo tinc a davant és el número 2 i és del mes de març, 15 de març del 2010. És una revista que fa força patxoca quan la tens a les mans. És una revista amb un format gran, té unes mides considerables, molt més grans que no pas les que hem comentat abans. I penseu que és una revista que val 6 euros, però penseu que
són
més de 80 pàgines. 80 pàgines, a més,
hi ha molta lletra,
amb color.
I molta crítica literària,
sí, hi ha
teatral.
Moltes fotos a tot color, tota la revista.
Un paper bo.
Un paper bo, a més a més.
Vull dir qui l'edita o de qui és responsabilitat?
Doncs és responsabilitat
de Cossetània.
De Cossetània. Aquí diu Arola Editors.
Arola
Editors.
Però és de Tarragona.
De Tarragona, Arola Editors. Sí. I la veritat és que és molt completa. Són 86 pàgines. Hi ha de tot. Per exemple, hi ha un apartat que se'n diu Tot per llegir, i el que hi ha en aquesta secció són ressenyes de llibres relacionats amb el món de les arts escèniques i amb el món del teatre. Però no us penseu que només hi ha això, no. Hi ha un apartat en què parla de les diferents variants de les arts escèniques. O sigui, estem parlant que en aquest exemplar concretament parla d'òpera. Parla, per exemple, de totes les obres d'òpera que s'estan fent, o les més importants, que s'estan fent a França. Hem dedicat aquest número a parlar d'això. Però no només parla d'això, parla també de circ. Parla d'aquest debat que hi ha de si s'han d'utilitzar animals al circ, sí o no. Llavors, la persona que fa l'article en aquesta revista dona el seu punt de vista, i ell és favorable a l'utilització d'animals en el circ. Fins i tot dona arguments que diu que pels mateixos animals diu que és positiu, que se'ls desenvolupen tota una sèrie de facultats i d'actituds que tenen. Clar, evidentment no estem parlant de maltractament ni res d'això. D'utilització és discutible.
És discutible.
També parla, fixeu-vos, hem parlat d'arts escèniques, de circ, d'òpera. També es parla de musicals. Concretament es parla del paper que tenen les cançons dins d'una obra de teatre musical. També es parla de dansa. S'explica la trajectòria d'un coreògraf valencià que es diu Nacho Duato.
Sí, conegut.
Es parla també d'un museu de l'Institut del Teatre, el Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques, i en aquest cas es parla de les titelles i marionetes. Hi ha un apartat de breus.
Ara hi havia un festival de titelles.
De titelles. Sí. On, dius?
A Lleida.
A Lleida, molt sí. Bé. Hi ha una cosa molt interessant. Nosaltres, al Tirant de Llibres, fem la llista de llibres més venuts de tant en tant. Doncs aquí, amb aquesta revista, fan la llista de les obres que han tingut més espectadors, les classifiquen, i a més, no només llista d'obres, sinó teatres que han tingut més espectadors. I els teatres els classifiquen en dos blocs en funció de l'aforament que tinguin en el teatre. En una mateixa revista, estem parlant d'aquesta revista que val 6 euros, sí, però són més de 80 pàgines, hi ha 3 entrevistes, i les entrevistes en diuen l'intercanvi. I com a seccions originals, hi he trobat una secció que en diuen el calidoscopi teatral, en què t'expliquen el panorama teatral de diverses ciutats de primer ordre europeu, com per exemple Berlín, París, Londres, Nova York, Reus, Tarragona, Lleida, Granollers...
Això és veritat?
Sí,
Reus, sí, i Tarragona,
sí,
també.
Sí,
no?
I Granollers també surten al costat de Nova York. Nova York, Londres, París, Berlín, Madrid, València, Granollers. Es parla, evidentment, de crítica literària, se'n diu ventall de crítiques, i es fa una crítica de l'obra El Cafè, del Teatre Romea, que es va fer al Teatre Romea. Jo hi vaig anar, a la representació d'aquesta obra del Cafè. Hi ha un editorial, per exemple, hi ha una secció que se'n diu Taló de Boca, en què un personatge del món del teatre, en aquest cas en Jordi Coca, respon a la pregunta: què és per a mi el teatre?
O sigui, que és, pregunta fem... sobre en Jordi Coca. On va començar a treballar en Jordi Coca?
Això sí que no ho sé.
És d'allà a la vora de Manlleu.
Roda de Ter.
I va començar a treballar a la Blava, al costat d'en Martí Pol.
Ah, carai, Carai, això sí que no ho sabia. Bé, ja estem acabant. Només deixeu-me que us digui també que hi ha una secció que se'n diu l'espectacle dels ulls, en què a la part central de la revista, d'una manera molt espectacular, amb unes fotos molt ben fetes i que ocupen pràcticament tota la pàgina, doncs hi ha 4 o 5 pàgines en què es veuen fotos en moments concrets de la representació de l'obra, en aquest cas l'Auca del senyor Esteve, amb alguns petits fragments. Ja no explico més coses, però sapigueu que ja ho veieu, que és una revista molt completa, la revista Hamlet. Jo la vaig veure l'altre dia al Teatre Nacional, a la llibreria del Teatre Nacional, i era aquesta revista. I bé, i precisament per això avui hem decidit que havíem de parlar-ne.
Bé, doncs hem arribat a la frase, al moment del final del programa, abans de dels acomiadaments. La frase d'avui és de Fèlix Cucurull i diu: cal vèncer la dificultat d'aprendre la nostra història per tal de no caminar mai més amb una vena als ulls.
Bé, amb aquesta frase del Jordi, doncs donem...
Bé, d'en Jordi no.
D'en Fèlix.
En Fèlix Cucurull.
Fèlix Cucurull, però que ha dit Jordi, vull dir, que ha dit ell, que ha llegit ell, doncs donem per acabat el programa 138. He produït una oportunitat, regalava un llibre, no l'heu trucat, doncs us heu quedat sense.
Hi ha vergonya, hi ha massa vergonya.
Esperem que una altra vegada, doncs, quan el torneu... Mira, com que som generosos, el torneu a oferir la setmana que ve, però la setmana que ve us truqueu, perquè si no ja el regalarem a una altra persona.
Bé, digués també l'adreça d'internet o del Facebook per si algú es vol posar en contacte amb nosaltres.
Sí, ja sabeu que al Facebook tenim un grup i ja sabeu com se busquen allà a la finestra cerca, posar Tirant de Llibres, i ja sortirà el nostre grup i a partir d'allà us hi podeu apuntar i rebreu puntualment l'escaleta de cada programa.
I també a tirantdellibres@josoc.cat podem rebre doncs les vostres peticions en relació amb aquest títol, que és Quan deixàvem de ser infants, de Gemma Pasqual.
Això.
Amigues i amics, dimecres, si no heu pogut sentir el programa sencer, aquest programa serà reemès, com cada setmana.
De 10 o 11 del vespre.
Exactament. De tota manera, us esperem, com sempre, puntualment, dilluns vinent, en directe a les 9 del vespre, el programa Tirant de Llibres. Bona nit.
Bona setmana.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, Antoni Amelis, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.